La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon Nadal a tothom. Un any més ens omple de joia aquest gran dia de la celebració del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Felicitem-nos-en. Comentarem les lectures de la missa del dia amb els nostres dos tertulians, l'Albert Florença, professor emèrit de l'IQS, Universitat Ramon Llull, i president de la comunitat cristiana Sant Pere Claver del Clot. Bon dia, bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal.
Albert, gràcies per ser aquí aquest dia.
No, només faltaria. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I també ens acompanya mossèn Gabriel Casanovas, prevere del Bisbat d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà. Bon dia, bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal.
Maria. Gabriel, gràcies també a tu per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, gràcies un cop més als oients per acompanyar-nos.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta solemnitat del Nadal és del profeta Isaïes i del capítol 52.
Quin goig de sentir a les muntanyes els passos dels missatgers que anuncia la pau i porta la bona nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: el teu Déu és rei. Escolta els crits dels teus sentinelles, escolta quins esclats de goig. Veuen cara a cara com el Senyor torna a Sió. Danseu, ruïnes de Jerusalem, alceu totes el crit d'alegria. El Senyor ha consolat el seu poble, ha redimit Jerusalem. Als ulls de tots els pobles el Senyor ha estès el seu braç sant i d'un cap a l'altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu.
Un oracle ple de joia i d'entusiasme per l'imminent retorn dels exiliats de Babilònia. El missatger anuncia l'arribada del Senyor i fa una solemne entrada a la ciutat de Jerusalem. Teniu la paraula, tertulians.
Home, jo l'he trobat molt maca, eh? I a més, molt maca aquesta lectura, i a més, en el context en el que estem vivint, un context que no és fàcil, amb la violència, amb les guerres que s'estan donant tan terribles, no? Amb aquesta violència resulta de que danseu ruïnes de Jerusalem. Hi ha persones, aquests sentinelles, aquests que estan atents, que són capaços de copsar l'esperança d'un Déu que continua confiant en els éssers humans i que aporten a través d'aquesta esperança l'alegria d'un nou demà. I, per tant, la trobo molt maca. El que passa és que jo voldria afegir la característica dels sentinelles, que és estar molt atents i guaitar molt i en profunditat, cosa que a vegades se'ns fa molt difícil en societats que vivim molt superficialment, eh? I hem de donar gràcies que hi hagin sentinelles, que hi posin atenció. No sé què li sembla
Gabriel.
A Gabriel, això.
Sí. No, jo comparteixo igualment que és una lectura molt maca, que té molt... En fons, no ho sé, una mica és... Jo que deia, no hi ha paraula de la situació aquesta, de les guerres, de la violència, que seguim tenint en el món, segle XXI, sembla que això... Doncs les coses haurien de ser diferent, però són així, no? I a mi m'agrada la tensió dramàtica que té això, perquè a vegades vivim el Nadal molt com una coseta molt, bueno, molt bonica, molt tendra, molt... i està molt bé que és així, perquè també és així, no? Però té un punt de dramatisme molt potent, no? I aquesta lectura la té, no? Vull dir, és com dir, estem com desesperats i de cop ve un esclat d'alegria impressionant i escolta, i crida, no? És un crit de goig, és un crit de ens hem salvat, no? La salvació és aquí, no? No sé què. Llavors, d'alguna manera, el Nadal on es viu més és en el les situacions dramàtiques, no? Doncs la gent que viu la guerra, que passa aquestes dificultats tan penoses, després la gent que viu una pobresa molt... Aquí és on es viu realment el Nadal, no? I és aquí on aquest dramatisme tan punyent que es viu en el Nadal, doncs és on es viu més a flor de pell, no? I on té més sentit, on adquireix més sentit, eh? Si convertim el Nadal només en una coseta amable, una coseta... perd sentit. El Nadal és aquest dramatisme. El Nadal és la lluita contra el mal d'aquest món. I bueno, sí, sí.
Sí, sí, i no es nega el problema, eh? Sí. És a dir, sí, estic totalment d'acord amb el Gabriel, no, amb això. No es nega el problema. Ruïnes de Jerusalem. Sí. El seu tot és el crit d'alegria. És a dir, no és negar, no és una mena d'anestèsia que es procura, perquè actualment, clar, gairebé tot procura ser consumit pel consumisme, consumit pel consumisme, i aleshores com crear com una mena d'anestèsia. No. Tot veient aquestes ruïnes, tot veient aquest món, són capaços d'anar més enllà i a travessar el dolor. No obviar-ho, sinó a travessar-ho i comportar l'esperança. Sí, sí, estic totalment d'acord.
Sí, sí. I es viu molt bé, una situació que es viu a Israel, a Palestina, doncs encara es fa més, no?, ruïnes de Jerusalem, aquestes... Bueno, esclar, tenim un Nadal que la Terra Santa, doncs, està vessant sang, no? I, bueno, jo també aquest any és molt punyent, això, aquest tema.
Jo afegiria ho veuràs així, a Ucraïna, també.
A Ucraïna, sí.
Tota Terra Santa.
Tota Terra Santa, sí,
tota
sí.
Tota Terra Santa.
Sí, 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 sí.
Sí, però a vegades sembla com si el Nadal ho contempléssim una mica, heu apuntat aquest aspecte tots dos, com si fos una cosa sentimental, que tenim llums als carrers, que la família es troba, però veritablement creieu que hem entrat dins el sentit ple del Nadal, que Déu ve a nosaltres? Com ho veieu això? Avui, en segle XXI, ja... gairebé el primer quart del segle XXI. Com ho veieu, doncs?
Sí, no, ja ho veus com que els cristians... O sigui, el Nadal és que nosaltres portem l'esperança a aquest món, que és un món que passa tantes dificultats, que és un món on hi ha tantes realitats tan dures, és un món on... A veure, no. És que és això, vull dir, si convertim el Nadal en una coseta sentimental, està perdent tota la seva força, perd tota la seva força. I el Nadal és salvació, el Nadal és humanitat profunda... El Nadal és que necessitem desesperadament, no? La humanitat necessita desesperadament que girem els nostres ulls a Déu en el sentit de que ens hem de tornar profundament humans, no? I que no pot ser que la humanitat segueixi com segueix, no? I no pot ser que destrossem el nostre món com estem destrossant, no? I no pot ser que hi hagi aquesta indiferència, aquesta ignorància contra la gent que pateix, no? I no pot ser que vivim tan adormits, no pot ser. Llavors, aquest crit tan profund, tan fort de dir desperteu, no? Desperteu. No pot ser això. Que...
Tu, Albert, també ho veus així?
Ho veig així, sí? I en tensió, ell, en Gabriel ho deia magníficament, no? I en tensió, a la vegada, amb la capacitat d'acollir, amb l'estimació, amb aquesta mirada tendra cap als altres, a la vegada amb la solidaritat, a la vegada amb el lliurament de moltes persones cap als altres... amb l'acollida, amb tots aquests actes que manifesten el Nadal i l'esperança. Perquè aquests crits d'esperança es manifesten en aquestes accions senzilles i properes. Per això és aquesta tensió doble entre aquest agraïment per aquest lliurament de les persones, per aquest acolliment, per aquesta hospitalitat, i a la vegada contemplant amb llàgrimes tot el dolor que hi ha al costat. Són les dues coses. Crec que hi ha un poema d'en Joan Salvat Papasseit que deia, no?, que el nen ens mirarà un moment i arrencarà a plorar. Les dues coses, la tendresa i a la vegada el dolor assumit.
Si us sembla, comencem ja a escoltar la segona lectura, si no hi ha res... També es pot fer l'aportació després.
Molt bé.
Doncs vinga, segona lectura.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la carta als Hebreus i del capítol primer.
En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes. Però ara, en aquests dies que són els darrers, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, que ell ha constituït hereu de tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. Ell, que és resplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, i que sosté l'univers amb el poder de la seva paraula, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina, i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incomparable és el títol que posseeix en herència. Perquè a quin dels àngels Déu ha dit mai «Ets el meu fill», avui t'he engendrat? I encara, Jo seré el seu pare i ell serà el meu fill. Diu també quan presenta al món el seu primogènit, que es prosternin davant d'ell tots els àngels de Déu.
L'autor d'aquesta carta s'adreça a cristians procedents del judaïsme, argumentant a partir de l'Antic Testament per a fer-los veure com en Crist s'acompleixen en plenitud totes les promeses. Què hi veieu, doncs, aquí, Gabriel?
Sí, bueno, és el compliment de les promeses, no? Deia aquell tan esperat arriba, però com arriba, no? Una mica com és la qüestió, és potser com arriba, no? De manera inesperada, no? Deia Chesterton, jo a vegades, és un autor que a vegades mai agrada llegir pel tema de Nadal perquè té escrits interessants, no? Diu que Nadal celebrem com un trastorn de l'univers, no? Com una inversió, com una cosa de dir, bueno, escolta'm, què ha passat aquí, no? Perquè adorar Déu significa, diu, fins llavors, fins al naixement de Jesús, significa esperar Déu, significava com parlar, dialogar amb allò inabarcable, no? Amb allò immens, amb allò de dir, bueno, no? una por, diguéssim, una por davant una cosa tan immensa, no? I resulta que com es fa present, com un nen petit, no? Per tant, aquella immensitat, aquella omnipotència es fa fràgil, es fa un nen, no? I aquesta és aquella cosa tan profundament inesperada, es fa un fillet, no? És aquesta cosa tan inesperada. Llavors, bueno, ens inverteix els termes de tal manera de dir, Déu, que esperàvem però que vindria com una cosa tremenda, ve com un nen petit, no? I ve com una cosa molt fràgil, no? Llavors, què vol dir? Doncs que Déu el trobem quan acollim a fragilitat, no? Que Déu el trobem, doncs, en aquelles situacions, com més el trobem és aquelles situacions nosaltres acollim a fragilitat i fem nostra fragilitat i acceptem la nostra pròpia fragilitat perquè aquí és on trobarem Déu. Quan nosaltres acceptem la nostra pròpia fragilitat i la nostra necessitat d'acollir-lo, no? Vull dir, demana que ho acollim, no? És una cosa molt bonica, no? Déu no s'imposa, Déu demana que ho acollim. És una coseta molt bonica, no?
Sí. Per complementar alguna d'aquestes coses tan boniques que acabes de dir, Gabriel, jo diria, a mi m'agrada molt un teòleg que és Karl Barth, m'agrada molt, no? I Karl Barth ens deia, és igual, ens deia, no? A Déu no el podem conèixer perquè està tan lluny i és tan inabastable, com deies tu, Gabriel, ara, no? Aquest ésser, no? A vegades temptat de que els filòsofs el defineixin, però nosaltres també, com a vegades, com hasta, fins i tot atemorits, etc etc. I resulta que envia el seu fill, que es fa carn, es fa un infant en Nadal, però que serà precisament la mostra de Déu encarnat. I això sí que ens dona pistes de com és Déu. I resulta que és un Déu fràgil, vulnerable, totpoderós en l'amor, etc etc. I això sí que ens resulta proper. Sensible davant del dolor, un Déu que plora, un Jesús que plora, un Jesús que es mostra doncs, sensible davant del patiment dels altres, etc. I això ens dona mostres d'aquest Déu que podria semblar-nos inabastable, no? Fora del nostre coneixement, de la nostra que poc proper, fins i tot podríem dir, i en Jesús es mostra d'aquesta manera. No, per complementar una mica el que deies, però ho has dit fantàsticament.
Llavors jo volia comentar una altra cosa, no? I ens regava, Déu, quin regava? Ens regava el seu fill, no? Ens regava el més preuat que té, no? Que tenen els pares, el més preuat que tenen a les seves vides, si tenen fills, són els fills, no? És la joia més gran, també, no? Llavors, que ens regava la seva joia, ens regava el més preuat que té, no? I d'alguna manera ens ve a dir, clar, després hi ha tota la teologia, no? Que nosaltres també som fills, no? Perquè ens ve a dir que nosaltres també som tan preuats, no? Que la vida humana és tan preuada i tan estimada, no? I bueno, és un gran regal que ens fa, no? El regal del fill, el regal del més preuat que té, per dir-nos que nosaltres som tan preuats, no? Per tant, és un cant a la dignitat humana, no? És un cant a la dignitat humana.
Jo, aquí, perquè, és clar, m'han dit que sóc professor i president, però també sóc pare i avi. I aleshores, quantes vegades en la malaltia, en els patiments, canviaries tu el patiment pel teu fill? És a dir, que Déu, o sigui, encara sembla que sigui més gran aquesta donació de Déu al donar el seu fill, molt més que ell mateix, no? Perquè quants pares o avis donaríem la nostra vida per, pels nostres fills.
Exacte. Sí, sí,
i ens
sí,
resulta sí. Més, és una donació, si cap, més generosa encara.
Sí.
Però aquesta cosa que veiem, la manera com el fill de Déu arriba al món, potser nosaltres haguéssim volgut quelcom espectacular, amb focs artificials, que ho sapigués tot. Però mira que néixer en un pessebre, en una cova, sol, amb quatre pastors al davant, és una contradicció tan gran que per l'esperança que tindria. Quin missatge veieu aquí vosaltres, tertulians? No és un examen,
mira, deixa'm, ja, no, mira, jo et contestaré potser no directament, però l'altre dia em va impressionar molt un naixement en una església alemanya que estava fet amb runes de la guerra i allà naixia, allà estava el naixement i allà estava l'infant, clar, quin sentit tindria néixer fora del dolor, fora de la realitat humana? No del dolor, sinó de la realitat humana. Quin sentit tindria? Quin sentit tindria que només fos per uns elegits? No, amb els més senzills. I això enllaçaria amb el comentari de la primera lectura, no? Que ens feia en Gabriel, no?
Sí, és molt bonica aquesta imatge, Obert, que deies d'això, perquè és que és el que té més sentit, no? És el que té més sentit, que Jesús neix així i vol néixer així, no? I també, abans comentava Chesterton, també deia, vull dir, que és que ha nascut com un sense sostre, Jesús, com un sense sostre, perquè nosaltres el celebrem a les nostres casetes, però hi va néixer com un sense sostre perquè l'acollim a casa nostra, no? D'alguna manera, perquè el celebrem a casa nostra. Llavors, clar, és una cosa que demana, o sigui, Jesús demana... Aquest nen que neix a indigència demana que nosaltres acollim, perquè també doncs, nosaltres siguem capaços d'acollir la indigència del món, no?
Bé, proposo que passem a escoltar l'Evangeli, la darrera lectura. Us va bé, sí?
Sí.
Vinga.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli és de Sant Joan i del capítol primer. N'escoltem la versió més breu.
Al principi ja existia el qui és la paraula. La paraula era amb Déu i la paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l'existència i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la vida i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Existia qui és la llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, el món que li deu l'existència, però el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit, però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la paraula es va fer home i plantar entre nosaltres el seu tabernacle i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.
Pròleg de l'Evangeli de Joan es parla de la preexistència del Verb al sí de Déu, com la paraula vivent, per la qual l'univers és creat. La paraula que es fa home s'encarna i acampa entre nosaltres, ens revela el Pare i ens fa participar de la plenitud de la seva vida. Repeteixo, ens fa participar de la plenitud de la seva vida. Teniu la paraula ara, jo ja no diré res més. Va, Gabriel,
que bonic,
Albert, digues.
Que bonic. Normalment diuen que més aviat els lletraferits i això, a l'Evangeli de Sant Joan és el que potser ens agrada més i això. Però jo voldria començar, si em permeteu, pel terme, la paraula. Vivim temps en què la paraula està bastant en entredit, eh? Perquè s'utilitza per manipular, per mentir... I hi ha expressions a la nostra llengua que són extraordinàries, com tenir paraula. Què vol dir tenir paraula? Què vol dir? Que parles? No. Tenir paraula és comprometre's, ser seriós, no mentir, que es pugui confiar en tu, que es pugui creure en tu. També diem paraula justa i escaient. La paraula que convé en un moment determinat, aquella paraula que hi posa llum. Clar, i quan aquesta paraula esdevé en majúscula, és aquest Jesús que ens mostra la vida. Jo volia dir això per començar.
Home, és interessant, no? Reflexionar per la paraula, paraula, en aquest text que ens estava parlant precisament, no? De qui és la paraula, no? Sí, és... Sí, exactament, no? Està molt ben trobat això que dius, no? Perquè va per aquí la cosa, no? Vull dir, és una paraula... que ho important potser és el que ens diu, no? És el que ens diu aquesta paraula, no? A mi m'he dit, és una paraula que parla de fidelitat, és una paraula que parla de presència, és una paraula que parla d'una cosa que no és canviant, o no? D'una cosa perdurable, no? És una paraula que d'alguna manera a mi m'agrada molt la imatge de la tenda, no? Que diu que ha posat el tabernacle, ha posat la tenda entre nosaltres, no? Aquesta imatge una mica del desert, no? Que posa una tenda allà enmig del desert i mentre van fent camí els nòmades, i planten una tenda aquí, planten una tenda allà, planten una tenda allà on convingui, planten la tenda i s'aturen, no? I d'alguna manera, doncs aquesta imatge de que Jesús ha vingut per acompanyar-nos en el camí de la nostra vida i va plantar la seva tenda allà on estiguem. Estem en un moment un mal moment, allà planta la seva tenda. Estem en un moment bo, planta la seva tenda allà també, no? Però sempre ens està acompanyant, no? I aquesta paraula, jo sempre estaré amb tu, no? Jo sempre estaré amb vosaltres, no? O el drama quin és? També ho diu, no? Ha vingut a casa seva i els seus no ho han acollit, no? Clar, aquest és el drama, no? Que ell planta la seva tenda enmig nostre i nosaltres, doncs, no ho sabem veure, no?
Els seus, diu aquí.
Els seus.
No sí. Diu al món que no pensa com a cristià o no vol ser cristià, respectant-ho tot, no? Però els seus, això és greu, eh? No us sona greu que...
Els seus són tots, vull dir, el que passa que ell crida tots.
Sí, el que passa que també...
Els seus són tots.
Sí, tots, però aquells que s'hi han adherit, perquè hi ha gent que no s'hi ha adherit, però aleshores ara no podem fer una dissecció aquí de qui sí i qui no, però els seus, jo trobo que és una...
És que...
Greu, això.
De la mateixa manera que parlàvem del petó de Judes, i el petó és una cosa magnífica, extraordinària, una mostra d'afecte, quan és vertader, quan neix de l'estimació, la paraula, quan es manipula, quan esdevé mentida en la vida, és quan és terrible, perquè és la perversió, és la perversió. I, és clar, la fem en minúscula. A vegades utilitzem la paraula i la fem minúscula. Que la paraula tingui la lletra majúscula, perquè sigui paraula de Jesús, és una paraula que està en el món, que està compromesa amb el món, que és vida, que no només és un so, sinó que és vida, que es tradueix en vida pel que la diu i en vida pels que la reben, no? I a vegades no estem a l'alçada, és veritat, a vegades no estem a l'alçada. Ens omplim la boca de certes coses i després la nostra vida va pel pedregar. Amb les nostres limitacions. Però és veritat, a vegades la cosa és així. Però jo voldria resaltar i subratllar una altra vegada, si em dona permís la Maria.
Sí, sí,
si dona...
sí.
Això
el tens.
És una paraula que està en el món. És una paraula que ens parla de nosaltres, que parla de la humanitat, que parla de la nostra terra, que parla dels nostres patiments. És una paraula que està en una tenda, en un tabernacle... a la terra, no? I aquesta ens connecta amb el mateix Déu, no? Jo volia insistir en això que ha comentat el Gabriel abans.
Sí, no sé, per mi ha vingut per tots, i després... Bé, nosaltres d'alguna manera, mira, els que ho acollim, o intentem acollir-ho, perquè ben bé fet tots el que podem, però intentem acollir-ho, doncs hem de ser també una mica la seva paraula, no? En aquest món... Però una paraula, això que no una paraula que no exclogui, perquè clar, això que abans una mica el que deies tu semblava, no, que podia ser que hi hagués una exclusió aquí, una paraula que no exclogui mai a ningú, no? Perquè no ha vingut a escola a ningú, no? I sent que tothom pertany a la seva família.
Però aquí la lectura diu, però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. Aquí, òbviament, no parlem d'exclusions, però aquí queda ben palès que aquells que l'han rebut i els que creuen en el seu nom, la lectura no és excloent, però matisa molt bé quan parla de que són privilegiats, per dir. Ara, tothom, qui no l'ha conegut, no el pot no rebre.
Sí, però és un conèixer que no ve, diguem-ne, per un dictat, diguem-ne, per una explicitació determinada. Conèixer Déu és conèixer la dignitat, la profunditat de l'ésser humà, la profunditat de l'altre, la profunditat de l'altre. I quan es perd la dignitat pròpia o li traiem la dignitat a l'altre, estem caient en la desesperació.
Clar, en la desesperació.
I quan reconeixem la nostra profunditat, la profunditat de l'altre, i si em permeteu, la sacralitat de cadascú de nosaltres, la sacralitat de l'altre, aleshores és de bé així. Per tant, no és excloent. Podem excloure'ns nosaltres o podem excloure els altres, però aleshores és terrible això. És terrible, perquè aleshores sí que ens enfonsem.
Sí, estic totalment d'acord. És que és veure... Clar, és que és veure això, ho diu altra persona com el que és, no? Com el que és amb tota la seva veritat, no? No és cas... no és fer categories, no és...
Què va? Ja veus, Maria?
Molt bé.
Sí, perfecte. Com ho veus, això?
Doncs,
com que
això ha quedat un una debat. Mica com ara que vindria de gust de fer una mica més de debat o d'explicar coses que portem a dins, malauradament ho hem de deixar aquí, però si voleu, doncs, diumenge que ve aquí al programa comentarem la litúrgia de la festa de la Sagrada Família i esteu convidats tots dos i podeu participar i ens agradarà molt. Gràcies, Albert Florença.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal.
Gràcies també a tu, mossèn Gabriel.
Moltes gràcies, bon Nadal a tothom.
Gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa, a la Cristina Orduña per la locució de les lectures. La direcció i presentació ha estat la Maria Marín, la que us parla. Ja ho saben que, si ho desitgen, doncs estarem contents de retrobar-los aquí en la sintonia de Ràdio Estel proper diumenge, el darrer dia de l'any civil, aquí al programa La Taula de l'Evangeli. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Un bon Nadal per a tots. Acabin de passar un bon dia. Una abraçada. Adéu-siau.